Sopa d'Estrelles, un programa d'Astrobanyoles, l'agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estat.
Benvinguts un dijous més a Sopa d'Estrelles, el programa que, com tots sabeu, du a terme Astrobanyoles, l'agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany. Bé, avui és dijous, evidentment, 3 de novembre, són les 8 i un, quasi dos minuts, falta una mica, el so de Windows que ens acompanya de fons. És veritat, és el sol de Windows, o què voleu
dir? Sí, no tot.
Mau iuiu.
Bueno, el control contra el sistema.
I bé, com sempre ja ho sabeu, aquesta primera part on parlarem de alguna curiositat, alguna notícia, evidentment el temps que el tenim. M'ha fet un llam avui,
un tro,
jo semblava que em saltava l'ordinador, el mòdem, tot, de veritat.
Tot ha saltat, sí.
Però molta sí. Aigua, perquè el meu germà té un pis inundat, escolta.
Bueno, sí, aigua ja, sí que hi ha.
Carreteres amb esborancs.
Goteres.
Ah, de goteres. A mi se m'han botit dues portes del sí, pati, sí. Que normalment no se'n botegen mai. I aquesta
home,
vegada...
Divendres passat amb 50 litres.
Per això.
Avui en portem 35.
Sí, no, vull dir que... Déu-n'hi-do. Bé. Després avui comencem ja aquestes connexions, aquestes quinzenals, que direm cada 15 dies irem intercalant entre en Josep Lluís Díaz i en Rafael Balaguer. Avui ens comencem amb en Rafael Balaguer, que ens parlarà de cinema, ciència-ficció, cinema científic, una mica barrejat. I avui l'estrenes amb una pel·lícula que ens va sorprendre una mica, però després si anem esbrinant, doncs sí, alguna cosa té que veure amb ciència, a més que és Master and Commander, no?
Que és l'amic del Darwin.
Sí, exacte, sí, un amic del Darwin. I res més, aquesta primera part quedaria aquí. I després la segona, avui tenim, repetimos, que podríem dir, el Rafael Balaguer una altra vegada, el tenim a la segona part, casualment ha quadrat així, que volem fer-hi, que es parlarà de la fletxa del temps. Recordeu que l'altre dia parlàvem d'això de la fletxa del temps i fèiem algunes apreciacions com que el temps és irreversible i unidireccional, o perquè el temps sembla ser lineal, o perquè el passat ve abans del futur. Coses d'aquestes que, bueno, esperem que en Rafael ens ho expliqui. I amb això farem l'hora i ens faltarà.
Bueno, jo crec que sí.
I ens en faltarà. Res, Xavi, o sigui, anem per feina avui, perquè si no, malament rai, Xavi.
Bon vespre. Bon,
Carles.
Bon vespre.
Jaume.
Plujós.
Josep.
Molt bon vespre.
Qui es parla, Joan Anton. Hem dit que aniríem per feina, Xavi. Hem dit que aniríem per feina.
Per feina.
Per feina, va.
Bé, va. Ara que plou, que sí. Esteu tant a casa i davant de l'ordinador i aquestes coses, aprofiteu aquesta vinentesa i us en aneu a la pàgina web de la Royal Society.org.
Anglaterra, Londres.
A Londres, és una societat centenària.
I deu estar escrit en anglès, poder? Està escrit en anglès?
Sí, esclar. Però bé, és igual.
Ja, fer pràctiques.
Però sí que podreu veure, acaba de penjar 60.000 documents científics d'història de la ciència, de
quants mil, dius?
60.000 documents d'aquests fotocopiats, escanejats, diguem,
sí.
A puny i lletra dels autors, molts d'ells. Bé, i ja està molt ben dissenyada la web, és molt curiós perquè és un gràfic vas avançant a la línia del temps amb el rata vas movent-te i després hi ha alguns fets històrics del moment com el naixement de Bach o vins a Londres o el que sigui, i a dalt amb botonets vas veient algunes d'aquestes escrits, d'aquests documents, tu cliques sobre una altra pantalleta, una foto, i veus coses tan curioses com per fi el dubte del Newton amb la poma escrita allà que va passar realment en el jardí.
Si va caure la poma no li va caure.
Si era realment... exacte, si el va inspirar, si la poma el va tocar o no el va tocar.
O sigui, són els documents originals escanejats.
Originals escanejats de tot el llarg de les...
Que no estan sols en anglès, sinó en anglès antic.
En anglès antic. Jo he intentat... Però és que més... No, en anglès. Aquest, per exemple...
Quan comença això... A veure, ara aquest està en anglès.
Aquest està en anglès, després de sopar...
Imatge de la fotografia,
en el jardí, a sota un pomer, per exemple, el tros d'aquest. Però, esclar, és anglès una mica antic, i a més a més, esclar, aquesta lletra, que jo encara que ho fos en català, és molt bonica, és preciosa, però, clar, explico una mica tot el tema...
Però són més documents anglesos.
Documents que en poder de la Royal Society. Dels que tenen allà...
Però això no vol dir que sigui només en anglès, que vull dir, pot haver-hi algun...
La majoria estan en anglesos, no sé que hi hagi algun en llatí.
No podem posar com a 10 setmana que ve, també hi ha tots 60.000 i feu un...
Efectivament.
Hòstia, quan comencen? Quina edat? Any, ho saps?
Ho estava mirant i, hi ha una fletxa de temps i em sembla que pel 1600, 1700... Doncs ho he de mirar bé perquè ho acabava de mirar abans de venir i dic, home, això és curiosíssim. A més, els documents estan sota llicència Creative Commons, que vol dir que és d'ús públic.
Jo que més o menys estic acostumat en català, si és o en castellà o en llatí, encara sí.
Amb els garicots que feien fa 100 anys o 200 anys.
Més o menys, però si a més hi piques l'anglès pel mig, vull dir, aquí ja comença a suar només de pensar-ho.
Aquí es complica una mica.
No, perquè a vegades et posen paraules o et posen abreviatures que aquí en català o en castellà encara ho sobreentens, ho dones per sobreentès.
Aquest tros que surten en els diaris, que és el tros famós del Newton, s'entén força bé lletra, el que passa que a vegades hi ha algun gir que no cal entendre, i sobretot alguna lletra, una enganxada,
són des recargolades
i que tenim, això és una D, una L.
Podem tenir una sort aquí, i és que els 100 membres de la Royal Society també són gent amb una mica més de cultura, i l'escriptura pot ser que la tinguin més acurada.
Tot és molt maca, és escriptura, tal com és cal·ligrafia, com es deia abans, per tant, a nivell només d'estètic ja val la pena mirar els documents.
No és el bloc de notes del segle XX.
No.
I lletra de metge, tot i que per exemple hi ha documents d'en Franklin, de l'experiment que va fer, això per veure que els llampecs anaven dels núvols de terra i que podien recollir de manera artificial tot això.
És que era culta, i culta en tots els sentits, d'escriptura, de
dominar. Això és l'única cosa que encara diu.
És una cosa al seu favor.
I tenien tot el temps del món.
Passeu estona, que crec que val la pena. Hi ha, a més, unes imatges molt boniques, en teoria sobre la Terra.
Quina és la pàgina web?
Allà on t'enllaça després, no el de la trejo per aquí, però si aneu a la royalsociety.org, a baix de tot, hi ha una cosa que diu documents, així, i a partir d'allà, doncs, ho trobareu.
La pronunciació anglesa és perfecta, però l'escriptura és Royal Society,
amb Y.
Amb Y final.
Royal Society.
Society. Y. L'última amb Y.
Perfecte. Molt bé, Carles.
Bueno, jo volia comentar una notícia que va empenyar l'altre dia a la pàgina web, la setmana passada, que hi ha un asteroide que...
Arrel de la notícia que en Jaume va comentar, no?
Sí, clar.
Tens raó. La va comentar en Jaume, després, arrel de la notícia la vam penjar a la web.
Vale, doncs la comentes tu, doncs.
No, ja va comentar ahir una mica.
Vale. Sí, arrel d'això vaig buscar, és veritat, me'n recordava. Arrel del que ell va comentar, vaig buscar-ho, i entre març i dimecres arriba aquest asteroide, és un neó
de la setmana que ve.
Es va descobrir el 2005, es diu YU55, tindrà més bona vista a Canàries que no pas aquí, aquest anirà molt ressant en l'horitzó.
Què passa? Tot ho tenen a Canàries ara, volcans, meteorits, ho tenen tot allà.
O cau a Grècia,
Sí, per cert. No, acaba.
Aleshores, aquesta pedra té uns 400 metres de diàmetre, passarà el 85% de la distància d'aquí a la Lluna, o sigui, uns 300 i pico mil quilòmetres, 320.000. La superfície, com diu, és molt negra i té una rotació cada 8 hores, i el més, és el més gran des del 1976, no es preveu que falta de tan gros fins al 2018.
Molt bé.
Però bueno, des d'aquí no tenim molt bona visibilitat d'això, però si algú el vol visualitzar, doncs busqui això, Neo 2005 YU55, i li donaran les coordenades per buscar-lo.
I parlant de Canàries, a Hierro estan divertits, no? Van per, sembla un segon volcà, millor, possiblement.
Avui sentia doncs, això, gent que deia hi ha un terratrèmol de 4 i pico, ja no passa res.
En porten 50 en 3 dies, però no passa res.
Algunes ciutats americanes realment ja estan acostumats i estan normal.
I és el que ens va passar nosaltres a Xile quan vam estar allà. Van tenir un terratrèmol de 5,4 i les noies que treballaven al bar diuen, senyora, això és molt normal aquí, no passa res.
Passa,
i clar, ella, la meva dona se li va moure el llit i tot plegat, i jo vaig sentir que passava el tren per sota el meu, com passava
el metro,
no? I jo vaig sentir que passava el metro. El metro. I el xilens diu, no passa per res.
Vull dir, un mes. El Japó també passa, aquestes coses estan molt... Però això sí, tenen... Bueno, que hi ha el primer...
Curiós, eh? A mi ja sé que segurament és perillós així, però em faria gràcia.
A mi també, no?
Viure una...
l'experiència d'aquesta.
Veure un terratrèmol o que foti un pet al volcà?
I veure el volcà dintre mar, a un quilòmetre.
Veure un terratrèmol, però cam obert, eh?
Sí. Cam obert, sense perill.
I el volcà que no és.
Vol un terratrèmol a mida.
Amb una certa alçada, per si viu un maremoto d'aquests.
No vols a PortAventura, que ja fan simulacions molt
grans. Estem parlant de 60 diaris, eh?
Sí.
No tots li...
Però... Clar, i el volcà fa 100 metres d'alçada, el submarí, són 100 metres, eh?
Vull dir que... està a uns 200 a la superfície.
Sí, però clar, si això entra en erupció, són 100 metres de cono volcànic, eh? Vull dir que...
Pot fer-ho.
Sí. Pot Déu-n'hi-do, eh? I a l'arbre que s'està creant ara, pues, que no saben, no?
De què porti les Canàries, eh?
Sí, no.
Si tenen, és la muntanya més alta de...
Sí.
No sé si d'Europa o...
Sí.
Comptant fins al fons del mar.
Sí, evidentment. No.
Sí que tot això ha nascut.
Bé, tenim en Rafael, la primera connexió d'en Rafael. Rafael, bon vespre.
Bon vespre, companys, com estem?
Molt bé, i tu?
Molt bé, aquí t'esperant la pluja aquesta que ja la tenim a Banyoles, aquí encara no ha arribat.
No ha arribat encara aquí la pluja?
Te'n donem una mica.
Déu-n'hi-do, aquí estem, ja no sabem si és l'estany que està pujant amunt o què no se us passa aquí, eh? Perquè et sent d'aigua.
Deveu tenir llams per allà i
molt, tal. Llams i trons.
Encara no.
Llams i trons, i realment un eren les, a quarts de set, un de però molt bèstia, eh? Vull dir que ha saltat més d'algun ordinador ha saltat, em sembla. Sí.
Bé.
Bueno, a veure, Master and Commander.
Sí, senyor.
Què té que veure això amb ciència? A veure, perquè escolta, la veritat, això no és una pel·lícula d'aquestes de mainada, per passar una tarda de diumenge bé?
Home, tant com de mainada... idònia per mainada, en qualsevol cas, crec que és una molt bona pel·lícula. De fet, és una pel·lícula que podríem definir, potser, jo la definiria com a bèl·lica. És una pel·lícula bèl·lica, tot i que té certs components d'aventura, i bé, és una pel·lícula doncs, que passa en el mar, en una època doncs, ja una mica mítica, d'acord? Passa a l'època de les guerres napoleòniques. De fet, la pel·lícula s'inicia doncs, a l'any 1805, per tant, plenes lluites pel domini d'Europa, i bé, d'acord, és un instant històric crucial per la història de la humanitat, m'atreveixo a dir, tant a nivell geopolític europeu com també a nivell de la història de la ciència. Recordeu l'any passat que parlàvem d'aquells 16 instants que canviaven el món?
Sí, l'any passat.
L'any passat la secció era 16 instants que canviaven el món, i vam tractar un dia un, molt interessant, que era els 4 errors del Capità Fitzroy, recordeu?
El capità del Beagle.
Molt bé, doncs el viatge del Beagle va ser a l'any 1831. Aquí us he dit que la pel·lícula, aquesta Master and Commander, arranca a l'any 1805, s'emmarca, com dic, amb les guerres aquestes napoleòniques, especialment doncs al mar entre Gran Bretanya i França. I bé, doncs el que us proposo per donar-li la volta a la pel·lícula Master and Commander, que com us he dit és una pel·lícula bèl·lica, una pel·lícula d'aventures, de batalles de vaixells, bàsicament, d'acord? No surten massa pirates, però bé, la pel·lícula té molta acció i és molt entretinguda. Però bé, el que us proposo per donar-li la volta, com us comentava, doncs és reviure, per exemple, el viatge de Darwin amb el Beagle, reviure el viatge del Capità Fitzroy i reviure el viatge de Charles Darwin doncs, en aquest vaixell. I us preguntareu, Rafael, vols dir que vas bé amb això? Perquè, esclar, és una mica curiós, no?
Rafael, si vols que digui la veritat, no m'atreveixo a dir-t'ho.
No m'atreveixo a dir-t'ho, però ho penses, eh?
L'any passat ja vas tenir prou, ja. Que em giraves la truita en seguida. Vull dir que jo calladet aquest any, ja he après.
Exacte. Doncs, molt bé, doncs sí, realment és així. A veure, ens situem una miqueta. Per la gent que no conegui la pel·lícula, És una pel·lícula que està fàcilment disponible, suposo que Videoclub la podrà trobar sense dificultats i si no, doncs a la venda sense cap inconvenient. És una pel·lícula de l'any 2003, està dirigida per Peter Weir, que és un bon director de cinema. Entre altres pel·lícules, doncs, ha fet, per exemple, una que a mi em va inquietar molt, que era Picnic en Hanging Rock, de l'any 75, i, a veure, de les més conegudes, doncs, podrien ser, per exemple, El Show de Truman, que segurament us sona, sí. I també, doncs, per exemple, El Club dels Poetes Morts, també una pel·lícula, doncs, interessant. En qualsevol cas, us dic que és un molt bon director, fa unes produccions molt i molt acurades. Això de l'any 2003. I els protagonistes principals, doncs, serien Russell Crowe, que tots el coneixeu per exemple, Gladiator, i el secundari, o en aquest cas a mi m'agrada comparar-los tots dos com a protagonistes principals de la pel·lícula, seria Paul Bettany, que també és un bon actor. La pel·lícula, com us dic, és d'una factura fantàstica, tant visualment com les interpretacions, penso que són molt bones, tant Russell Crowe, que algú doncs, pensa que no és massa bon actor, però en fi, penso que en aquesta pel·lícula doncs, està prou bé. Paul Bettany està molt i molt bé, i tot en si forma un conjunt molt harmònic, molt consistent, que recrea extraordinàriament bé com podria ser la vida en un vaixell a principis del segle XIX. Un vaixell d'aquests fabulosos, de vela, fantàstics, que tots ens impacta encara avui dia quan veiem alguna en algun port, d'acord? Molt bé, doncs un cop situats, doncs passem a veure què és el que passa a la pel·lícula. Doncs resulta que Russell Crowe és un capità del vaixell, de la fregata que s'anomena Surprise, sorpresa, es diu Jack Aubrey, i bé, doncs reben ordres de perseguir i d'enfonsar un vaixell, el vaixell insígnia de l'armada francesa en aquell moment, que és l'Aqueron, d'acord, que és un vaixell superior en capacitat destructiva a la Surprise. I bé, doncs la pel·lícula esdevé doncs, aquest mena de joc del gat i la rata entre un vaixell i l'altre, doncs per diversos oceans. I francament molt entretinguda. Com us dic, valor de pel·lícula, una factura visual fantàstica, si teniu home cinema a casa, els canons atronen fabulosament bé, per tant és molt, molt bonic de, també de sentir la pel·lícula, i millor dit, sentir la pel·lícula, i sobretot les interpretacions i l'ambient, el clima que es viu a dins del vaixell. Per tant, us sentireu a dintre de l'acció. I per què us proposo reviure el viatge de Darwin i de Fitzroy? Doncs perquè resulta que hi ha unes similituds extraordinàries, jo crec que directament el director, els guionistes juguen precisament a fer això, i és que tot això pren forma quan en el viatge de la fregata Surprise arriben, per exemple, a les Illes Galápagos. I com és que és un símil entre Fitzroy i Darwin? Perquè mireu, el capità Aubrey, el de la pel·lícula, doncs seria l'equivalent del capità Fitzroy, i el Paul Bettany seria el seu segon de bord en el sentit científic, d'acord? Que en realitat és el metge del vaixell, és el metge del vaixell, però és també un gran naturalista. El personatge es diu Stephen Maturin. Molt bé, doncs ja us podeu imaginar el duel de ments, no?, entre el capità militar que està obsessionat per abatre l'enemic, va enfonsar el vaixell francès, i en canvi el metge naturalista que està obsessionat per la història natural i per la ciència. I realment, doncs, qui té una mica de vocació naturalista, veure aquestes dues personalitats enfrontades al mig de la batalla, al mig de l'angoixa de ser perseguits per un vaixell doncs, enemic, i en canvi arribar i a prou feines poder desembarcar allà, quan resulta que el metge, imagineu-vos l'escena, la podeu recuperar fàcilment si agafeu la pel·lícula, doncs amb un llargavistes comencen a explorar les Illes Galápagos així des del vaixell, sense desembarcar-hi, com us dic, i comencen a descobrir doncs, les famoses iguanes. I és clar, el naturalista identifica de seguida que aquelles iguanes són diferents, perquè les iguanes en principi són animals terrestres i en canvi les iguanes de Galápagos doncs, són les úniques doncs, que naden. I quan les veuen nedant, doncs, el metge queda absolutament astorat. En 10 minuts de llarga vista descobreix una nova espècie d'uns doncs, cormorans que també són únics de les Illes Galápagos. I per tant, tota aquesta emoció que recrea molt bé, ja us dic, l'ambient del viatge de Darwin, doncs ens transpassa i ens arriba amb una profunditat i una sinceritat que realment, si mireu la pel·lícula amb ulls naturalistes o amb ulls científics, doncs podreu reviure certament aquelles sensacions amb molta, 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 molta intensitat.
I a veure, hi ha una escena, ara que dius això, la dualitat o aquest enfrontament entre el capità bèl·lic i el metge científic, que és quan té que abandonar tots els espècimens que ha trobat a la illa perquè ell ha vist el vaixell a l'altra banda, no?
Exacte.
Vull dir, allò, ostres, allò bueno, si el que ens agrada la natura, el que ens agrada tenir una mica de vena científica, ostres, dir, realment, el tresor aquell és que és un tresor únic que té que abandonar en aquell moment.
I tant, i tant. I de fet, Darwin doncs, va tenir aquestes mateixes situacions. Per exemple, és molt divertit els comentaris que fan a les a la pel·lícula quan arriben a Galápagos, i és que, clar, comencen a observar molts animals, però els mariners veuen que no hi ha cap dona a la illa, no? Diu, ostres, però és que aquí no hi ha cap dona, això no és natural. Com
és una espècie animal, també, no?
Sí.
Exacte, i que hi ha molts animals, però pensen en els animals com un recurs doncs, per menjar, un recurs
local. Ja.
Els comentaris dels mariners en aquell instant són, escolta'm, aquestes tortugues tan gegants, les tortugues de les Galápagos,
sí,
podrien fer uns àpats deliciosos, no?
Exacte, bueno, sí.
De fet, Darwin es va trobar amb aquest mateix problema.
És que, a veure, de fet...
va extingir alguna espècie de pollastre que només era endèmica d'allà.
Aquí està.
I Darwin va haver de rescatar com va poder l'esquelet de dins de l'olla.
Exacte, per això.
I això era una espècie única, no?
Ja, però bueno.
Per tant, doncs, això es reviu molt i molt bé. I, a més, a part d'aquestes escenes doncs, més directes, però que ens aboquen doncs, aquest instant crucial per la ciència, hi ha petits detalls de la pel·lícula que ens denoten que està molt ben feta, i és que fins i tot hi ha algunes escenes, com us dic, el protagonista naturalista doncs és el metge, i en una escena doncs està li amputa el braç a un guardamarina molt jove. Ja veureu la pel·lícula que sobta, perquè de fet s'embarcaven els mariners anglesos doncs molt joves per fer carrera al mar, doncs li ha amputat el braç a un d'aquests mariners joves. I mentre estan recuperant, doncs, aquest guardia marina doncs, està fullejant un llibre del naturalista, un llibre d'entomologia amb insectes, amb uns gravats, no us pot imaginar. I el nen, mirant un insecte, li pregunta al naturalista, diu, escolti, això és un insecte? I el metge li pregunta, doncs sí que ho és, i el noi contesta, doncs és que no ho sembla, és que sembla una branca, no? I el naturalista li diu, sí, és que aquest és el seu propòsit, no? Aquest insecte es disfressa per poder sobreviure, i li ensenya una aranya, i li comenta, aquesta aranya fins i tot es disfressa de formiga, passa la pàgina i aquí hi ha un insecte que adopta la forma d'una petita espina per salvar-se dels ocells. I el diàleg és apassionant, perquè el guardià marina, ja captivat per la història natural, li pregunta, i com és això? Déu els fa canviar? Fixeu-vos, Déu els fa canviar? I el metge li contesta, doncs, que si Déu els fa canviar, doncs li diu, sí, és clar, però també canvien ells sols. Fixa't tu quin dilema, no? Quina discussió. Clar, en diàlegs tan profuns com aquests, en una plena batalla naval, doncs no deixa de sobtar, ja us dic, l'espectador amb aquesta vena naturalista. I a més a més, si ens hi fixem molt bé, podem veure que en la biblioteca que porta a bord aquest metge hi ha tot llibres d'això, d'entomologia, de geologia, i el llibre que està mirant en aquesta escena d'insectes, doncs, resulta que, contràriament al que podíem pensar, perquè és una producció doncs, a Hollywood, que fins i tot el Tintín posen a Brussel·les els rètols de les botigues en anglès, quan, en fi, un desastre.
Sí.
Doncs el llibre que estan mirant d'insectes, curiosament, està escrit en francès. I això és un detall molt, molt bonic, perquè, esclar, en aquella època, la història natural de prestigi la feien precisament els francesos, el conte de Buffon, Georges Cuvier, tot aquests grans genis. Per tant, és una producció, com us deia, molt i molt acurada, molt bonica, i que hem de saber rellegir amb aquesta mirada darwinista. I sobretot això, veure les cares del naturalista quan això ha de deixar la col·lecció d'espècimens, les discussions que manté amb el militar doncs, per poder explorar més estona les illes Galápagos, que amb prou feines ho pot fer. Una miqueta al revés de Darwin, que Darwin en realitat va passar més temps corrent per Sud-amèrica que no estan embarcat al Beagle. En fi, que resulta realment curiós com amb una producció bèl·lica escola tot aquest esperit predarwinista. Recordeu que això passa al 1805 i Darwin va cap allí al 1831, i per tant doncs és francament apassionant. I fins i tot doncs això, la descripció que fa de les illes Galápagos, quan el mateix Darwin doncs va exclamar quan va arribar-hi a Darwin que les illes Galápagos doncs que no hi havia res al món menys atractiu que l'aspecte de les illes Galápagos, tot i que després van ser capdals per la seva idea de l'evolució de les espècies.
Molt bé.
I bé, doncs res, només animar a tothom doncs que recuperi la pel·lícula, que
la recuperarem, perfecte, sí,
i que la godeixi, que està molt i molt bé.
Perfecte. Una altra cosa, tens títol per la setmana que ve?
Doncs ho estic dubtant, l'he de dir ja?
No, sí, no.
Ho dic la setmana que ve.
Molt bé, ja ens ho diràs, perfecte.
Exacte.
No te'n vagis molt lluny, que dins d'una estona tornem a trucar, Rafael.
Molt bé.
Vinga, adéu-siau. Bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
abans de la sintonia, bueno, hem intentat reproduir un tros de música de la pel·lícula. És que sí, Jaume?
Era... Anàvem sentint de fondo una mica.
Sí. De qui era aquesta peça?
De Boccherini.
Boccherini. No? Uh-huh. És, vull dir, no, vull dir que és un tipus de música... música clàssica,
ja, ja, sí, 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 sí. Boccherini.
Sí, no, no, per això dic, amb una pel·lícula d'aquesta, que no és només la pel·lícula, sinó és tot l'acompanyament que porta aquesta pel·lícula, no? Uh-huh. La música també, i tota aquesta vessant científica. Realment, sí, els diàlegs són bastant, això, són divertits.
A més, val la pena, per altres, inclús que m'ha dit en Rafael, que hi ha un contrast entre superstició de la tripulació,
ah, sí,
no,
clar,
només el
capità, no,
vers el raciocini de la ciència, no? D'aquelles supersticions, perquè hi ha calma xitxa, doncs
sí.
Un no llança en el mar perquè
és culpable, és culpable.
És el mateix que hauríem de fer nosaltres quan tenim una observació i se'ns cobola, on es plou, hauríem de penjar algú.
Portem 10 anys,
Es quedaríem sense soci ja per això.
Algú deu haver-hi allà, que és culpable.
I aquesta vegada no ha sigut del tot original, perquè hi ha hagut molt, va haver-hi el 150 aniversari d'en Darwin, doncs va haver-hi molts centres que van aprofitar per passar la pel·lícula i fer el debat a partir de la pel·lícula.
De la pel·lícula
sí, aquesta, sí. Darwin i Mars en Commande, doncs sí que...
I és que, a més, tota la flota anglesa i en francès, i tot portaven un naturalista dins, sempre a bord, sobretot a l'època de les grans expedicions, el Fitzroy va anar a Sud-amèrica per cartografiar a Sud-amèrica i se va carregant Darwin, però és que en realitat tots per James Cook en els seus viatges, que no els ous perdre, són emocionants també, explica molt bé que hi ha un naturalista a bord per fer totes les observacions.
El poder de tots els països era la cartografia,
és que podien fer. Hi havia grans
mapes militars.
Es havien de fer mesures, es havien de descobrir noves terres, es havia de catalogar molta cosa, doncs sempre hi havia un naturalista a bord.
Molt bé, Jaume, que ho tenim això de l'aigua? Està en barco, però tenim que venir com a figa.
Claríssim, vull dir que tenim avui aigua, demà aigua, dissabte aigua, diumenge potser no hi ha tanta probabilitat de pluja, però continuarà, és a dir, tenim uns quants dies per davant de pluja, esperem que no amb la intensitat d'avui, però...
Pues que avui era, jo que deia, un tocanassos, perquè quasi estava a punt de sortir el sol i patabam, i hem estat aquest joc
hi ha un moment que semblava que estava esperant que sortissis al carrer per
sí,
a mi m'ha passat dues vegades que he hagut de sortir el dematí i bueno, ara surto del cotxe que sortia
però era jo, obrir l'aixeta i tancar, obrir i tancar, semblava, vull dir, era realment un tipus de pluja, no sé quanta pluja ha caigut avui, però uns quants litres,
en Carles es deia
35 avui,
35.
Portem 35 avui, sí.
No, Déu-n'hi-do, portem. Per no haver plogut durant un mes i pico que
vas dir. Se me'n passaven que a hores 50 entre divendres, però sí, bàsicament em penso.
Sí.
I avui 35. Està bé.
I es manté cap aquí?
Es manté. Vull dir que realment no desapareix. I el front aquest el tenim i en teoria doncs, demà tenim puja més o menys com avui. La cosa encara sembla que es complica una mica més. Vull dir que realment tenim un cap de setmana una mica... vam tenir un cap de setmana llarg l'anterior i aquest, doncs, bueno, potser haurem de començar a tenir el llarg de foc i anar fent cosetes més a
casa. Bueno, la temperatura és elevada, això sí que és cert,
sí, i una xafogor i una humitat que realment els angustipats...
Clar, el problema és aquest, t'abrigues per la pluja però clar, sues.
Sí, sí.
I per cert, dos setmanes, dos observacions a fer punyetes per l'anglès català. Teníem activitat la setmana passada.
És com el mes de juliol, això.
Sí. Però és que portem ratxa des del juny, des de Sant Joan, Estem a la ratxa.
La pròxima fita és el dia 16, em penso, no?
Sí, no, però...
Passa que des de la Setmana de Ciència, des de l'apartat d'astronomia, ens haurien de queixar, perquè novembre potser no és un bon mes per fer coses de ciència, pensant en l'astronomia, no? No, és dels mesos més plujosos.
Sí, ni ni observació solar, tampoc.
No, perquè...
Si no pluja, boira.
Sí, perquè teníem que fer tota l'activitat aquesta, de mirar la qualitat del cel, la setmana passada, que l'hem anunciat, ens hem parlat...
Si l'haguéssim fet a les 4 de la tarda, hauria sigut perfecte, perquè, escolta, hi havia un salt cel i venia un núvol.
Ah, sí.
Però a les 6 de la tarda ja estava tot
clar, aquest divendres teníem prevista fer una activitat per mesurar l'alçada de les muntanyes de la Lluna.
Correcte.
Sí. Però no es mouran d'allà les muntanyes.
No. Però passa que millor ens quedarem sense socis, perquè portem 4 mesos intentant sortir...
Hem de posar vídeos.
Sí.
Però els vídeos ja n'hem anat posant. Aquest de mar que vas penjar d'imatges.
Sí, però bueno.
Ja en tenim. I no, si no, ho hem de fer més sopars.
Això també
no, sí, fem una cosa d'aquesta del Master Commander, el sopar, després de fer un debat sobre la pel·lícula, tu.
Un parell de minuts. Teniu alguna notícia, si alguna cosa més que comentar?
ràpid, m'ha cridat l'atenció una notícia que estava mirant ara, que a la Universitat de Harvard, amb uns astrònoms, han trobat una nova manera de descobrir no planetes extrasolars en si, sinó planetes extrasolars que tinguin llum artificial, o sigui, hi hagi vestigis de civilització.
Que tinguin una bombeta encesa?
Per exemple, però no seria una, seria molta, perquè aquestes distàncies no, trobar una farola, doncs trobar un fanalet costa una mica. I esclar, això es basa bàsicament en el tema d'espectre, tot el llum artificial tenen un espectre lumínic i troben la manera de poder separar del que seria d'una font natural com una estrella del que seria doncs, una emissió artificial. Han trobat una manera, una antena molt curada, sembla ser, almenys així ho intenten, i que diuen que bé, ja que amb senyals de ràdio doncs sembla que la cosa no prospera massa, a veure si quan comencem a enfocar els telescopis en aquestes zones, on hi ha aquests possibles planetes extrasolars, a través d'aquesta tècnica trobarim la manera doncs, de distingir que aquella llum que emet aquest cos sigui artificial o no, part d'aquella llum. A veure, ens donaran potser una bona alegria.
Però potser trobarem un cosí germà d'en Carles, també intentarà apagar les llums variadors.
Jo són tan avançats que de nit ho fan apagar tot.
Exacte. Sí,
quedem... Bueno, estan tacant llums a carreteres i autopistes, a França, Bèlgica, Holanda, tot això.
Sí, no? Tots semàfors.
Sí, bueno. I el meu carrer ara, avui, per la pluja. Sí, també.
Bueno, per dir-ho, estalvien, eh?
Sí, sí.
No. Jo la fan durar més del compte a l'avaria, perquè llavors...
Sí, sí.
Carles, molt ràpidament.
Bueno, doncs, un telescopi Spitzer, l'especial aquest de la NASA, ha trobat una el component secundari d'un sistema binari que no saben pas com dir-li, que està situat a 63 anys llum d'aquí, té una temperatura superficial que sembla estar entre 27 i 70 graus centígrads, o sigui que és una superfície freda. El dubte és tant que no saben si la poden considerar com una estrella nana marrón o com un planeta estil Júpiter, si és 10 vegades més gros.
Bueno,
de moment sí, una nana marrón o un Júpiter fred, no calent, tenint en compte que la temperatura superficial del Sol és de 6.000 graus i que se suposa que es mesura per la llum, per la temperatura, té una relació directa, doncs bueno, amb aquesta no saben pas com definir-ho, si com una nana marrón o com un planeta gros.
Llum, tu també vols parlar de llum o no hi ha cap?
Bueno, una mica lligat, lligat o no, vull dir, teniu la baralla de la contaminació lumínica, però d'alguna manera, també una altra font que ens haurem de plantejar és l'energia renovables, no? Perquè, primer, que l'any que ve és l'any d'una energia sostenible per tothom, i tant... I l'altre és que amb el tema econòmic, l'altre dia sortia un article d'un economista americà, no, que deia segurament Espanya, si hagués apostat decididament pel tema d'energies renovables, doncs era la porta de sortida de la crisi, perquè només que ens plantegéssim de dotar les cases d'energia solar, per exemple, doncs, saps, la de hores de treball i diners que pot moure. Vull dir, a Alemanya ho tenen claríssim, i dir, tenen un projecte i estan invertint molts diners a Alemanya amb el poc sol que tenen, per exemple, no? I en canvi, doncs, nosaltres, doncs, el primer que hem retallat quan va haver-hi la crisi econòmica, doncs, retallar tot el tema de subvencions d'energies renovables, no? En la qual cosa, doncs, estàvem pràcticament davanters amb totes aquestes coses i ens estem quedant a darrere, doncs, amb molts temes i moltes empreses que estan tancant d'aquest sector, no? D'alguna manera aquesta hauria de ser una batalla que ens hauríem de plantejar a nivell de societat i a nivell de tema científic, no? Perquè, clar, això ens pot obrir moltes portes al tema energètic, no?
L'any que ve, has dit que és l'any de l'energia.
L'any que ve és l'any internacional del cooperativisme i l'altre és una energia sostenible per tots, són els dos anys, no, sinó el 2012.
L'any que ve, ostres, són temes una mica... Són fàcils, sí?
El cooperativisme, no, però amb l'energia, no, i tant, jo crec que és el gran tema de debat de tu, perquè la societat, el següent pas, salt important és... Algú diu que la crisi va començar amb el tema del petroli, i el tema del petroli ja està darrere absolutament de tot, tant, i ja tenim la possibilitat de marcar una societat en què siguem autosuficients, que no denguem de multinacionals i així. Alemanya està buscant, parlàvem del tema de Mallorca, no? Aquesta connexió que estan fent per arribar a energia, però és un experiment senzillament per intentar posar entre la producció solar al desert del Sàhara i poder canalitzar a través d'empresa el llum solar, quan en realitat cada edifici podria ser sostenible energèticament, no? I no dependríem de... Per tant, aquest debat és un... Jo penso que és un any important perquè ens ho agafem i des de la ciència, diguem, la nostra.
Molt bé, per l'any que ve tenim una temàtica llarga. Bé, tornem a tenir amb en Rafael la mantena. Rafael, tornem-hi?
De nou,
sí.
Què fas per aquí?
Jo et volia posar la cançó aquella de la Karina, les fletxes de l'amor. Té alguna cosa a veure amb això, o que vols parlar tu, o és una altra cosa?
Home, doncs una mica sí, finalment.
Sí.
Sí.
Però no l'he trobat, no l'he trobat. Si no te l'havies posat, a veure.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Home, estava millor ficar el Boccherini, eh? Que és que teníeu el Boccherini de fons.
Sí, tenim experts aquí amb el tema.
Sí,
sí.
T'agrada la veu.
No desvetlleu massa detalls, sinó que si no la gent quan recuperi la pel·lícula, doncs tindrà... Va bé. Redescobrir, i si la gent no l'ha vist, doncs... No sabem
massa coses de la peli. L'altre dia, això, parlava aquest matí, ara aquest, no aquest matí, perdó, ara a les 8 quan presentàvem el programa una mica parlant d'això, per què el passat ve abans del futur, i aquestes coses així, assisteix al temps, vull dir, tot això ens has d'explicar, vull dir, però el temps que és el del rellotge, o quin temps parlem avui?
Doncs la veritat és que, si t'ho deixes sincer, no ho tinc molt clar de què parlarem exactament avui, perquè és un tema realment complicat. Uh-huh. I bé, però sembla que iniciem porta la temporada de ràdio, no? I ara toca, doncs, potser canviem una mica de tema i ens posem ja en profunditat, que parlar d'una pel·lícula doncs està molt bé, però sembla potser més o menys divertit i agradable. En canvi, això del temps sembla molt profund, no?
Uh-huh. Sí, no, per això t'ho dic, a veure què ens expliques, va, tu mateix.
Bé, doncs, passarem a un tema apassionant, doncs, com és la física, o potser no, ja que potser avui, més que de física, podríem parlar, doncs, de mística, i de ben segur que ja deveu estar tremolant i estranyats del camí pel que us vull portar per parlar del temps.
Jo pensava que volies parlar de termodinàmica.
Que conspira, doncs, enguany contra bolets i contra, com dèieu ara fa un moment, contra l'astronomia.
Rafa, jo pensava que volies parlar de termodinàmica, que no pas de mística.
Ah, és que tot està relacionat. És que abans de la... Ve la mística, saps?
Perdó, s'ha tallat i no he sentit el que has dit.
Digues, abans de la termodinàmica ve la mística.
Home, si tu busques la història, sí. Primer la religió i després va venir la ciència, no?
Exacte. Doncs començarem pel principi i parlarem del temps, doncs, en majúscules. Aquell que controlava, doncs, en Cronos, d'acord? I no del que controla l'Eolo, que el que tenim una mica avui per Catalunya. Així, doncs, que per desentrallar aquests misteris, doncs, del temps, doncs, hauríem de començar, com dius, doncs, per la mitologia i la religió, doncs, per acabar finalment, doncs, amb la quàntica, que potser seria la nova mística del segle XXI.
Sí, però el temps està quantificat?
El temps, jo diria que no, eh?
A simple vista no, està clar.
Jo diria que el temps no està quantificat. És un concepte massa imponderable, al meu entendre, com per atrevir-nos a quantificar-lo, no? Tot això que, tot i que el tenim ben quantificat, no? Però és un problema de recepció dels nostres sensors, per dir-ho d'alguna manera.
Ja, però jo diria que la física diu que sí, que està quantificat.
Doncs,
segons Planck està 10 a la menys 43 segons, és el temps de Planck.
Sí, està clar, però ja et dic, jo penso que actualment això... A partir de la nova quàntica, doncs tot això canviarà, i veurem que realment, doncs, és una percepció humana, eh? Allò que dèiem de la relativitat, que...
Home, la percepció humana és la de Newton, això està claríssim, doncs, la de l'Einstein no la podem percebre, i el que ens costarà d'arribar-la a percebre.
Exacte, i per tant, i tot això d'on ha sortit, no? Tot això d'on ha sortit. Bé, i aquesta fletxa del temps, realment és fletxa, o és una línia o no és una línia, què penseu?
No sé, jo...
Definim una mica, no?
Això, sí, a mi des del que em dius que jo ve primer el futur i després el passat, jo ja estic perdut.
En principi no. O sigui, aquest concepte de fletxa del temps, doncs podríem dir que en principi és la direcció que aquest temps, doncs, registra, que ens mostra, no? I que discorre d'una manera més o menys contínua, com diem, des del passat fins al futur, doncs passant pel present. Però tenint en compte que hi ha una característica divertidíssima, que és aquesta irreversibilitat, no? És a dir, que el futur i el passat, doncs, es mostren a dos extrems de la línia, amb la diferència bàsica, doncs, que el passat és immutable i el futur, doncs, és totalment incert i el podem, doncs, en realitat, doncs, modificar. I aquesta expressió, doncs, de fletxa del temps, doncs, en realitat és força modern. 1927 va haver un astrònom britànic, Arthur Eddington, que va ser, doncs, el primer que va fer servir, doncs, aquest concepte, doncs, per precisament això que dèiem ara amb en Carles, no? Doncs, situar-nos en el temps, en un univers relativista, doncs, en aquests moments, no? de quatre dimensions, o sigui, les tres que observem del nostre entorn natural, més el temps, doncs, per ubicar absolutament qualsevol fenomen que es doni a l'univers. Però abans de tot això, com apareix aquesta percepció humana del temps, no? La consciència del pas del temps i aquesta seqüencialitat, si és que hi ha alguna. Doncs per saber això ens hem de remuntar molt enrere, fins fa ja uns 100.000 anys, quan apareixen els primers indicis de consciència moderna en Homo sapiens. I de fet aquesta dada és nova. Doncs fins fa molt poc s'admetia que el canvi de consciència primària cap a la complexitat actual, doncs, es va produir fa només uns 40.000 anys. Però resulta que fa molt poc s'han trobat a Sud-àfrica un taller de pintura de fa ja 100.000 anys d'antiguitat, que ha fet recular dràsticament, precisament en aquest temps, doncs l'aparició del nostre pensament simbòlic i profund. Així que devia ser ja llavors quan la humanitat va prendre consciència del seu entorn i va començar a estudiar el medi del qual formava part. Així que la primera humanitat va ser conscient de si mateixa, de la vida i la mort, de la seva feblesa, de la seva dependència del cel, fins i tot, tan bon punt com va aixecar la vista. I és que, de fet, la visió, que és important per a la nostra percepció del temps, és segurament el nostre sentit més important, d'acord? En tant que som primats d'hàbits bàsicament diurns. Aquesta visió estereoscòpica doncs, ens ha dotat d'un gran avantatge evolutiu doncs, que compartim amb la majoria d'organismes de la Terra. Però per què? Doncs senzillament perquè disposar de detectors de la forma més eficient i abundant de l'energia que tenen els estels, com el Sol, doncs, que és la llum, doncs, òbviament ens dota d'avantatges. I aquesta dependència de la llum del Sol i la seva variabilitat, disposada en regulars cicles astronòmics, en fi, com el dia i la nit, les mesos, les estacions, dona el tret de sortida a l'hora del temps i aquesta percepció humana del pas del temps. I això, doncs, com ho sabem arqueològicament? Doncs el primer calendari, el primer indici de calendari el tenim situat a la Dordogne, França, a uns 30.000 anys abans de la nostra època, abans del present, doncs ja tenim un calendari lunar, el que s'ha interpretat com un calendari lunar, que s'utilitzava, doncs, potser per documentar les fases de la Lluna. Així que tenim, fa 30.000 anys, doncs, els primers astrònoms. I, esclar, els calendaris solars no apareixen fins molt més tard, el següent període cultural, que és el Neolític. Així que tenim que molt probablement i arreu del món, en totes les cultures humanes, perquè això és comú, la Lluna esdevé el nostre primer calendari.
Sí, sí, clar.
El primer sistema de notació, doncs, d'aquest...
Era més fàcil de detectar canvis lunars que no pas canvis del Sol, clar.
Exacte, exacte. O sigui, aquest va ser el primer intent per sistematitzar els cicles que s'observaven i que bàsicament s'estructuraven segons dues morfologies, doncs, ben clares. I quines podrien ser aquesta mena de sistema per comptar el temps? Doncs el temps es manifesta als ulls humans segons un devenir del cosmos, que podríem dir que és lineal o bé és cíclic. Així que aquesta fletxa del temps pot ser en realitat una línia recta o bé un cercle. Què us sembla més plausible, una línia o un cercle?
Quina és la diferència? És un punt a més de diferència, no? Perquè un cercle li afegeixes... Ai, una recta li afegeixes un punt i pots fer un cercle.
Exacte. Bàsicament seria el mateix, eh? Però conceptualment, jo penso que actualment nosaltres tenim una percepció més lineal del temps que no cíclica.
Depèn del tipus de geometria, diria jo.
També podria ser.
Si és plana o és...
La Lluna, doncs, va jugar un paper capdalt amb la relació amb el temps i amb tota la cultura humana. Ja que el Sol, com ara comentàvem en Carles, doncs sempre és més o menys igual a si mateix, doncs no canvia, no sembla presentar doncs, un devenir. En canvi, la Lluna sí que creix i minva, desapareix, i la seva vida, entre cometes, està subjecta a aquesta llei universal, no?, del naixement i la mort. I la Lluna, doncs, com l'home, arribaria a tenir doncs, una història relacionada amb la mort, no?, ja que la seva manera de minvar, de desaparèixer, com la dels humans, doncs, desembocaria doncs, amb aquesta mort, ja que durant tres nits, fins i tot, doncs, la Lluna no està al cel. Però aquesta mort, ahir l'altre, doncs, segueix, què? Un renaixement, la Lluna nova. I aquesta desaparició de la Lluna en la foscor, la mort, doncs, no és mai definitiva. Fins i tot en un mite babilònic molt bonic, dedicat a la deessa de la Lluna de Babilònia, que es deia Sin, fins i tot ara, com hem estat a Turquia, vam poder estar a Sokhmatar, vam estar en un temple dedicat a la deessa Sin, un temple espectacular. Doncs en aquest mite doncs, cita doncs, a vegades que la Lluna és un fruit que creix per si mateix, no? Que reneix de la seva pròpia substància, és molt bonic. De manera que aquesta periodicitat sense fi de la Lluna la converteix en l'astre per excel·lència dels ritmes doncs, de vida, i per això doncs, no resulta gens estrany que en moltes mitologies d'arreu del món doncs, controli aquests plans còsmics, no? Cíclics, com l'aigua, les pluges, la fertilitat, la vegetació. I així que van ser les fases de la Lluna les que van revelar als humans el nostre temps concret, que era molt diferent de l'astronòmic, aquest ja sí, és solar i que no el vam descobrir fins molt més tard. Molt bé, doncs això també ho tenim molt ben documentat. En la darrera glaciació doncs, ja coneixien molt bé el sentit aquest màgic, entre cometes, de les fases de la Lluna, i comencen a aparèixer els símbols que estan associats a la Lluna i al pas del temps, com són, com sabeu, doncs, l'espiral, la serp o el llamp, derivats tots ells de la Lluna i d'aquests canvis cíclics. I finalment, doncs ja està clar, la coincidència del cicle de la Lluna, més o menys amb el cicle menstrual de la dona, doncs això ja fa que la Lluna s'associï de manera definitiva a la feminitat, a la sexualitat i també doncs, al pas del temps d'una manera ja concreta. I aquí és important fer això, que la Lluna ens determina el nostre temps concret. El temps astronòmic, ja us he dit que és una altra cosa molt més complexa, fins i tot avui dia encara doncs, tindríem problemes per determinar-ho. I això, doncs, fins i tot en el llenguatge es nota molt, perquè fins i tot l'arrel de totes les llengües indoeuropees Doncs més antiga per designar un astre és precisament la de la Lluna, que és l'arrel MEM, eh? I fins i tot si l'anem declinant en alguns idiomes, doncs dona el, és una unitat de mesura, jo mesuro, per tant es fa servir la Lluna directament per mesurar. De tota manera això no és estrany perquè bé, per exemple en anglès és molt fàcil, month, el mes anglès, doncs deriva clarament del moon de la Lluna, ja que els germànics ens servien de la Lluna doncs, per mesurar el temps i això doncs bé, i encara avui dia ho fem d'alguna manera, eh? Perquè tota la religió nostra, tradició cultural catòlica, doncs la nit de Nadal, la nit de Sant Joan, en fi, són dades totalment lunars. Molt bé?
Sí, sí.
Tot això, aquesta realitat, aquesta influència de la Lluna estableix unes relacions de simpatia i equivalència entre totes aquestes fenòmens cíclics com la pluja, les marees, quan s'ha de sembrar. I finalment en l'agricultura neolític doncs ja sabem que existeix aquest simbolisme clar que vincula la Lluna, el pas del temps i aquests cicles i la vida i la mort. I per tant, si els primers humans no haguessin intuït aquesta llei de la variació periòdica de la Lluna, és possible que no s'haguessin descobert aquestes simetries d'estructura, aquestes analogies de funcionament, i ve d'aquí que el temps neix gràcies a la Lluna. És evident, la nostra percepció del temps neix gràcies
sí, sí.
a la Lluna. Així doncs, tornem a preguntar-ho. Penseu que és lineal o cíclic? Que hem estat parlant de cicles, eh? O ja esteu tots pistats que ja no sabem?
No, home, l'Ouroboros, per exemple, la serp és cíclica, no?
Va.
Però aquí sembla que sigui, semblaria l'aparença per nosaltres que sigui lineal.
Semblaria aparença lineal, però en realitat potser cíclic, no? Esclar, és que la nostra experiència sensible diària sí que potser la podria arribar a percebre com un cicle, no? Un dia anem a la feina...
Hi ha tota una teoria de l'Ofeu, que és un matemàtic de Figueres, que va fer tota una teoria sobre els processos amb història, eh? No amb la història de l'univers, sinó amb la història de l'humanitat, no? Sí. Que tenia tot un processos cíclics, no? Hi ha tota una teoria matemàtica, doncs, de l'anàlisi, i la va fer una mica famosa, doncs, perquè en teoria havia previst, doncs, el que passaria amb la Segona Guerra Mundial, i algunes previsions es van complir, però també va agafar una certa fama, vull dir, aquest matemàtic, però això estem parlant d'una història petita,
a la ratlla psicohistòria de la Simov.
Exacte. Clar, jo penso que a la nostra escala personal sí que el temps podria ser més la visió del temps seria ser més lineal. I això com apareix? Doncs he vist que no tan com una idea preconcebuda ni inscrita en el nostre propi ésser, no? Perquè és clar, ja hem vist que les cultures antigues aquesta idea cíclica d'un univers doncs sembla bastant consistent, no? En canvi, avui dia, què fem? Busquem mesurar tot el que tenim al nostre abast, no? Fins i tot podem determinar en quin punt concret de la història comença a passar això i quan comença a observar-se el món d'una manera totalment diferent. És un d'aquests moments que també doncs, canvia la història de la humanitat, no? I això quan passa? Doncs ens podríem situar doncs, a Babilònia i és quan es descobreix o s'inventa doncs, l'escriptura. I és que precisament el descobriment i l'ús, sobretot, de l'escriptura va tenir unes repercussions doncs, fortíssimes que han configurat posteriorment la nostra psicologia i també la percepció que tenim de l'entorn, d'acord? Perquè aquest punt d'inflexió és el que ens ha portat a la gent a llegir el món, a considerar-lo com una línia finita i limitada, una recta mesurable, precisament tal i com escrivim avui en una línia en un full de paper, d'acord? Que té un principi i un final, un principi i un final.
Sí, però uns escriuen cap a la dreta i altres cap a l'esquerra, eh?
Digues, sí.
I uns escriuen cap a la dreta i altres cap a l'esquerra, per això, eh?
Exacte, depèn. Però en definitiva és un discurs doncs, visual, lineal, racional i finit. I aquesta és la idea que transmet l'escriptura i que conforma un univers de percepció psicològica doncs, que apliquem a tot allò doncs, que ens envolta. O sigui, veiem el món, en realitat, llegint. I és clar. Tot això, és clar, com està la relació que estableix la recerca d'un origen de tot l'univers, del temps, de la història, amb aquesta idea de la fletxa del temps? Doncs aquest és el principi que ens porta a crear aquest temps, evidentment, un principi i un final, que precisament la humanitat es demostrarà probablement incapaç de resoldre aquesta singularitat, d'acord? El principi del temps. No sé, l'altre dia la xerrada amb Ramon, si devíeu estar... us va explicar la idea del principi del temps, no vaig poder assistir, va comentar alguna cosa sobre això?
No, bàsicament és el concepte doncs, de la percepció del temps des de l'òptica de la relativitat, és a dir, es va plantejar doncs, això com ho perceberien doncs, la gent que estigués amb un vaixell i anant a velocitats pròxima llum.
S'estira serrons, vaja, però no al principi i al final.
Exacte. Bé. Doncs esclar, o sigui, aquesta dicotomia entre l'univers cíclic de les civilitzacions que podríem anomenar, entre cometes, doncs, primitives, no?, perquè estan més lligades a la natura, i com que estan molt integrades a la natura, sí que mantenen encara aquesta tradició més cíclica de l'univers, en canvi es contraposa molt més clarament amb la nostra visió, doncs, més lineal d'aquest pas del temps, en aquesta idea d'un principi o una fi. O sigui, en racionalitzar aquests cicles arribem a la conclusió que en realitat no és un cicle, sinó que és una línia temporal definida. Però en fi, tot això a partir de què? Doncs de la Lluna i de, bàsicament, de la nostra percepció visual, d'acord?
O sigui, perdona un moment, Rafa. Sí. En quin moment es va trencar aquest temps cíclic, diguéssim, per esdevenir lineal? Perquè, per exemple, els maies o els asteques, amb el seu calendari era tot cíclic, no?
És cíclic, sí. O sigui, bàsicament és amb la... Però fixa't, amb la racionalitat. O sigui, això comença a trencar-se quan s'esdevé l'escriptura i ja es trenca completament a partir del racionalisme, a partir del renaixement.
Uh-huh.
És quan trenquem totalment amb els cicles naturals.
Bé.
És quan ja, finalment, això s'acaba, finalment, saps quan? Amb Nietzsche, que diu que Déu ha mort. A partir d'aquí és quan la idea dels cicles i de la integració amb la natura és quan queda absolutament arrabassada de la ment moderna dels éssers humans.
Yeah.
I després, això com se socialitza molt ràpidament? Doncs mira, un invent molt senzill, precisament amb la impremta,
sí.
D'acord? Tan senzill com això, poder estendre aquesta visió de línies i de manera de fixar el temps. Clar, com queda el temps fixat? En la història, precisament. I com ho fem, la història? Precisament a partir que tenim, doncs, escriptura, perquè fins aleshores la tradició oral, sí, és història, però, esclar, no tenim aquesta percepció lineal. Per tant, això ens porta a veure que realment el temps potser no existeix en si mateix, sinó que està lligat a l'observador i està en funció de com aquest observador el percep. D'acord? Fins aquí volia arribar, aquesta paradoxa, no? Potser estem mesurant una magnitud que no deixa de ser il·lusòria, com Einstein alguna vegada fins i tot havia arribat a dir, no?, que el passat i el futur i tot això no eren res més que grans il·lusions o una magnitud de la realitat que se'ns quedava molt, molt vaga. Tot intuïm, aquest temps l'intuïm molt entertolligat amb l'espai, no? Sempre dient que l'espai i el temps van néixer junts i que és el mateix.
Sí.
Però, esclar, potser a escala quàntica sí que realment és així, però a la nostra escala macroscòpica de primats, doncs realment l'únic que podem percebre és aquesta il·lusió de la línia o del cicle. I esclar, com és que ens funciona també la idea de la línia o de la fletxa, no? Doncs amb aquesta idea de la fletxa del temps, que com sabeu, doncs, té diversos vectors en els quals es descomposa, però que bàsicament són tres vectors clau que formen part d'aquesta fletxa del temps, que són tres, no? Seria la fletxa termodinàmica, la fletxa cosmològica i la fletxa, doncs, psicològica. Que divertit, no?
Sí, sí. Rafael, sembla molt indis.
Sí, perdona, et queden 3 minuts.
Aquí 3 minuts, va, per tant...
Vull dir, no, aprofito perquè ara has dit 3 tipus i et dic un minut per cada tipus.
Un minut per fletxa.
I a més no pots tirar enrere, però són 3 minuts lineals.
Lineals, fabulós. Molt bé, doncs, a veure, doncs, t'has de finir molt ràpid, doncs aquesta, la primera seria la fletxa aquesta termodinàmica, que és el que volia parlar en Carles, no?
Sí.
Seria la direcció del temps en la qual el desordre, l'entropia de l'univers augmenta, no? I això sí que sabem que existeix perquè observem molt bé, i precisament amb la segona llei de la termodinàmica, doncs sabem molt bé que en un sistema aïllat, doncs, l'entropia només pot incrementar-se amb el pas del temps i mai disminueix, no? Això, fins aquí, molt fàcil.
Sí.
La segona vessant d'aquesta fletxa, el segon vector, seria aquesta fletxa cosmològica, que seria la direcció del temps en la que l'univers s'està expandint en lloc de contraure's, que també sembla que observem aquest fet.
Sí.
I a més, aquesta seria, això és molt interessant, seria l'única direcció del temps que permet l'existència d'éssers intel·ligents a l'univers. Ja que en un univers que estigués en contracció, la temperatura seria ja tan freda, doncs, que no permetria la vida tal com la coneixem de cap manera.
Uh-huh.
I finalment, el tercer, que és el que relliga les altres dues fletxes, és la fletxa psicològica, que és molt divertida i és la direcció del temps segons la qual recordem el passat i no el futur, perquè em deia en Joan Anton, seria divertidíssim recordar el futur, no? Com la pel·lícula que ja arribés al futur.
Uh-huh.
Doncs, i clar, com ho podem relligar tot plegat, aquests tres vectors, per obtenir una sola línia o cicle, no? Perquè aquí ja no sabem ben bé què. Doncs és molt senzill, fixeu-vos, la fletxa cosmològica actual, que permet l'existència d'éssers vius com nosaltres, que perceben, i a més, generen ells la fletxa psicològica, i que a més, doncs, amb la seva pròpia existència, amb la seva pròpia respiració, per exemple, amb la nostra respiració, no? Doncs contribuïm de manera clara a augmentar aquesta entropia o desordre de l'univers, a construir la fletxa termodinàmica.
Uh-huh.
Per tant, a ara sí que ja hem tancat el cercle totalment de nou, i ni tan sols estem segurs que el temps que percebem existeix realment. L'intuïm, com us he dit, íntimament molt lligat a l'espai, però és que la revolució emergent de les noves físiques, jo penso que ens aportarà unes pistes tan sorprenents i tan exòtiques per seguir aprofundint aquests cicles oblidats temporals, que ens mostraran una nova estructura del cosmos, una nova estructura per a la que penso que...
La física actual et permet d'enrere tenir el temps.
Fa 100.000 anys, doncs, no estan massa evolucionats encara com per arribar a entrar en aquest misteri de l'univers.
Rafael, ens entra una altra fletxa i aquesta, amb aquesta fletxa tenim que deixar-te.
Molt bé.
L'hem trobat al final, eh?
L'hem trobat al final, sí.
La fletxa de l'amor l'hem trobat.
Molt bé.
Vinga, Rafael, gràcies i fins de poc. Tornarem dins de 15 dies una altra vegada amb una nova pel·lícula.
Exacte, sí senyor.
Vinga, adéu-siau, bon vespre.
Adéu-siau, bon vespre.
Bé, queda un minut només per recordar-vos la propera setmana parlarem o intentar-la amb en Riba. David Riba és arqueòleg, ha treballat a Tapuerca i actualment està fent una tesina doctoral sobre l'aprenentatge social en ximpanzés, una aproximació al que és els orígens de la cultura humana, i això ho porta a terme a la Fundació Mona, de que l'any passat, si recordeu, vam estar parlant d'aquesta fundació que tenim aquí a la Selva, que es dedica... És la Selva, no?
O és la Maresma? Sí, sí. No, la Selva.
És la Selva, no? La Selva. Però la Selva d'aquí, no la Selva d'allà.
A Riudellots, em penso.
Sí, exacte. A Riudellots, que es dedica a aquest tema de primats. Però res més, només això, dius això, que dijous vinent serà una breu connexió, ja ho sabeu, perquè serà un avançament del que serà el proper dissabte, d'avui en 10 dies,
diguem, dia 12.
Dia 12, que parlarem de tardes de ciència d'aquest tema. I abans us recordem que si algú s'anima, aquell mateix dissabte, a les 8 del matí ens anem d'excursió, anem a la Fageda d'en Jordà, farem una sortida per Fageda, tindrem una explicació tema botànic i una visita a la cooperativa, i en acabat els que vulguin es poden quedar fins i tot a dinar en un restaurant. Si algú està interessat, sisplau, que es posi en contacte o bé a la pàgina web d'Estrobanyoles trobarà enviants a un correu i llavors ja us diríem horaris, lloc de trobada, etc. Sí? Correcte, ja ho sabeu, estrobanyoles.org, qualsevol cosa ens envia un correu i ja us diríem les dades, l'horari exacte de la trobada i el lloc. Res més, fins dijous vinent.
Bon vespre.
Eh?
Bon vespre.
Bon vespre.